Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Un dijous més en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat, a estes hores Ser Història Maestrat, amb David Gómez de Mora, especialista de les nostres comarques a nivell de història. I també hi ha que dir que bueno, pues, ens parla de moltes vessants, i no tan sols de Vinaròs, sinó també d'altres pobles de la localitat. Avui me pareix que vols parlar de la Garrofa. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Avui parlarem de la Garrofa, correcte.
Un cultiu que, entre cometes, està de moda.
Sí, ha tornat degut a les demandes que hi ha dins del mercat, perquè fa 10 anys això ningú se ho hagués imaginat, però ara el quilogram de garrofa no sé si està en 2 euros i pico, 2,3, 2,4 euros.
Sí, sí, ha arribat a picos, depèn la varietat, d'hasta 2 euros i mig.
Correcte, sí.
Bueno, pues endavant.
Bé, doncs avui el que anem a parlar és sobre un cultiu que històricament ha tingut moltíssima importància en la nostra terra, encara que ja vam dir en el primer programa que la vinya ha sigut el monocultiu que per antonomàcia ha dominat en els nostres camps, però la garrofa ha sigut també un arbre que ha estat estès i que continua a dia d'avui, encara que, com sabem, durant les últimes dècades, en l'increment de l'explotació del regadiu, moltes d'aquestes finques on teníem aquest arbre van desaparèixer, però, com dic, encara ne podem veure unes quantes pel nostre terme. És un cultiu que, com dic, ha tingut molta força perquè ha sigut també representatiu de l'agricultura de secà. No el veurem en qualsevol lloc. És un arbre de secà que necessita poca aigua, per tant, però que ha servit per aliment, per al bestiar, però sobretot també per a tot tipus d'animals, és a dir, el ramat porcí, el caprí, oví, boví, de tot tipus, perquè aquest arbre, com dic, ha tingut una sèrie d'usos que encara a dia d'avui, perquè s'han multiplicat, perquè ara el veurem també per a la realització de cacau, per a diabètics, o en productes farmacològics, i això també li ha donat molta força, i per tant doncs, en la llei d'oferta i demanda ha començat a tindre moltíssima importància. En els últims 2 o 3 anys crec que s'ha disparat un 50%, és a dir, això és una barbaritat. Aquests arbres, igual que quan parlàvem de la vinya, porten un manteniment, és a dir, s'han de realitzar una sèrie de podes al llarg de l'any, preferentment després de la collita, és el que ens diuen els llauradors, però n'hi ha que apuntar que el fred no és un factor que li vaigui molt bé, és a dir, estem en una zona, parlem del Baix Maestrat, en l'àrea litoral, com dic, en escassa altura, i per tant molta humitat, i les temperatures en hivern no són els registres de mínimes exagerats, però per exemple si la garrofera la muntarem ja uns quants quilòmetres cap a dins, ahir ja veurem que està començant a desaparèixer el paisatge perquè ja no s'adapta, perquè com dic el fred li fa molt de mal. Temperatures per baix de 0 graus, si se van allargant en el temps, doncs poden afectar seriosament a l'espècie. En la granjela dels anys 50 se van rebentar moltíssims garrofers així en el terme municipal. Un garrofer, per a que ens fem una idea, abans ho estàvem comentant, no? 2,5 euros, 2 euros i pico el quilo, doncs d'un garrofer centenari, ben cuidat, se poden arribar a treure fins a, en valors, estic parlant, tenint en compte el que val el quilo, fins a 250-300 euros de benefici, és a dir, perquè surten molts de quilos, clar, depenent de lo que sigui també l'espècie, perquè això anem a comentar-ho ara. Si en el terme de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, sobretot Peníscola i Vinaròs, jo n'he vist diferents varietats, les més característiques, no?, que són les que veurem també en Castelló, Tarragona, territori valencià, la varietat roja Puigalt, per exemple, és una molt característica que s'arreplega a mitjans de setembre. Diuen que és de les millors, val? El que són les garrofes poden arribar a tindre fins a 20 centímetres, és a dir, que la producció, perquè pensem que el tamany és important per el fet de que després el pes és el que li donarà més valor a la collita o no. La negreta, que és una miqueta més menuda, que té una reproducció, aquesta varietat de garrofa més irregular, és a dir, que hi ha anys que millor donen més o menys, i això també interessa als llauradors. Esta se recolecta en octubre, és a dir, en una època tardana, perquè hi ha que dir-ho, les garrofes, hi ha varietats que se comencen a replegar en el mes d'agost, vull dir, a finals d'agost n'hi ha algunes que ja s'han de replegar, com per exemple seria el cas de la matalafera, que té un color més roget, val? Però que tira cap a fosc, i que és en aquest moment de l'estiu que fa tanta calor, quan és el moment recomanable per a poder replegar-la. Però bé, després també tenim altres varietats com la banya de cabra, aquesta és característica, ja el seu nom ho diu, l'arbre sol ser molt gran, molt frondós, i el sabor que té és molt fort. O sigui, aquesta, per exemple, la banya de cabra se replega a mitjan de setembre. O, ja sense extendre més, una altra de les varietats que a mi personalment també me fa molt alça per la forma que té és la de costella de ruc, que pot arribar a tindre més de 20 centímetres, i que aquesta és molt dolça, però curiosament té poc interès comercial, val? Té un baix rendiment. Com dèiem abans, els usos poden ser per a cosmètics, farmacològics, cacau per a diabètics, però també per a tractar problemes gastrointestinals, i sobretot pues, per a qüestions, com dic, del món químic, de la indústria, perquè ho veurem en medicaments i està per a salses i tot, és a dir, té una gran explotació. El pes de la garrofa ha sigut molt important en la nostra economia, perquè, com dèiem, després de la vinya, ha sigut un cultiu que veuríem per tots els camps del territori, és a dir, avui si tornarem, igual que vas dir fa unes setmanes, en una màquina del temps a les terres, a les finques de la nostra comarca, veuríem a hores d'ara moltíssima activitat, perquè és com comentava, des de finals d'agost fins al mes d'octubre, quan la gent anava a replegar-la. Hi ha que dir que el règim de pluges és molt important, perquè això farà que el fruit se desenvolupi d'una o altra forma, i també, si abans de replegar se ha plogut molt, això és, no és bo, perquè li dona un pes que després no se té en compte a l'hora de portar a la cooperativa. La garrofa se diu que l'origen de lo que és l'arbre procedix de terres d'Israel, és a dir, des d'allí passaria cap a Egipte, des d'allí aniria a Grècia, arribant ja a Europa, a la península itàlica, i una vegada que estaria en la zona italiana ja aniria distribuint-se a través de l'Imperi Romà per la conca del Mediterrani. Això és el que molts historiadors conten sobre el procés de repartició de l'espècie al llarg del nostre territori. Hi ha que dir que és un arbre com era de secar, que no li fa falta molta aigua, és a dir, per baix de 350 mil·límetres ja comença a tindre problemes, però clar, nosaltres tenim règims pluviomètrics en la nostra zona d'uns 400 i pico, 500 mil·límetres, per tant, no hi ha cap tipus de problema per això. És un arbre molt resistent a la calor i a les elevades temperatures, i ni tan sols li fa falta tirar-li adob, és a dir, ja per la seva naturalesa i la seva resistència esta espècie pot dona molts de fruits. Com comentava també, estos últims dos o tres anys la demanda s'ha incrementat moltíssim, i a banda, com comentàvem, dels productes químics pues, aporta molta fibra, és un bon laxant, i també ho hem comentat que per a les enfermetats gastrointestinals té molts, vamos, moltes aplicacions. És un arbre important i que està molt vinculat en la vida del llaurador, perquè moltes d'aquestes finques de secà, i això també donaria per un altre programa, és que clar, a mesura que aquí anem comptant ens van venint idees, no? Potser, però ho deia perquè està molt arrelat en la vida d'abans en aquestes finques, on no podia faltar la barraca de pedra en sec, que és un element arquitectònic molt autèntic i que el veurem per tot el territori de la nostra zona. Les barraques de pedra en sec, jo sempre ho dic, les veurem associades en finques de secà, de propietats com mitjanes, petites, és a dir, no en grans extensions, que són treballades per el mateix particular que té la terra, i que degut a les pedres que anava trobant-se en el moment de llaurar i que eren molestes, doncs anava apilant bé per a marges o
per a dedicar-se a aquesta construcció que està avui catalogada, vamos, com un dels elements etnogràfics que recalca el nostre passat de poble llaurador. En aquestes finques de Garrofes on volem la barraca i que servia moltes vegades pues, per a que el llaurador pugui descansar després de les dures jornades en el camp, volem associar també un altre element, no? I que seran les canyes que s'empraven per part dels llauradors per a tirar les garrofes de dalt, perquè pensem que un garrofe pot arribar fins a altures d'hasta 5 o 10 metres i per tant per a poder tirar les garrofes més, de la part més alta de la copa se té que emprar l'ús de canyes, que també per a la seva elaboració, anem a dir-ho així entre cometes, hi havia que seguir un procediment, és a dir, se tenia que anar a un canyà, extraure la canya en un moment concret. Els llauradors dient que hi havia que aprofitar la lluna minvant en el mes de gener, febrer, principis d'any, perquè la sàvia era quan millor estava per a poder tallar la canya, perquè després, quan aquesta secava, tenia una major rigidesa i resistència. A banda, se tenia que arrencar des de la rael, perquè la rael de la canya és el que després, quan se seca, serveix com a cap per a poder golpejar en la garrofa, en el que és la part de l'arbre, per a que aquesta caigui. El procediment, com dic, molt simple, vull dir, se golpeja, cauen, s'arrepleguen a mà, en cabassos, i la persona que està en la canya doncs se té que ocupar de que no quede ninguna per la part de dalt. Inclús també, si parlarem amb persones i gent que li agrada molt el tema de la carn i la barbacoa, te diran moltíssimes, però jo he parlat unes quantes, que la millor llenya que hi ha és la de garrofa. A vegades no li donem importància, però sí que és veritat que depenent de la fusta que sempre per a cuinar, per a treballar en aliments, el sabor pot ser diferent, i això la gent que està més ficant en el tema mos ho podria dir. Doncs la garrofa, per la seva característica, per la particularitat de l'arbre, diuen que és molt bona. I tampoc, no és que em vull estendre més en el tema, però n'hi ha que dir-ho, les garrofes ara mateix les veiem com un producte que estem començant a valorar, però que segles enrere han tingut molta importància perquè inclús han marcat el calendari de les nostres festivitats. Per exemple, quan veiem municipis que les festes les comencen a fer abans de setembre o unes setmanes després de, vamos, de que comence la tardor, és precisament perquè s'elegia com a moment per a poder celebrar en el poble la festa, l'inici, en aquest cas, de lo que era el final de la collita o abans de que arribara. I d'aquesta manera pues, ja venia després la celebració pertinent. És a dir, que ha marcat hasta el calendari folclòric dels nostres pobles.
Molt interessant aquest tema de la garrofa, dels nostres camps, com han anat, diguéssim, variant. Van tindre pues, els ceps, el raïm era un producte molt important, la garrofa també va ser molt important en el seu dia, després va decaure, ara torna a muntar un altre cop, tenim garrofers, alguns espectaculars a les nostres comarques, sense anar més junt, a Càlits n'hi ha un que bueno, és brutal,
és veritat.
Molt bonic d'anar a veure'l, i ara pues, bueno, en estos preus, inclús gent que no són propietaris de garrofes pues, van a córrer la garrofa, algun han enganxat, però clar, en estos preus que s'estan pagant pues, és un cultiu que, bueno, que torna a estar un poquet de moda,
de moda, sí.
Seria interessant, a mi m'agrada això quan tu dius allí en una màquina del temps anar, com variaria, no?, el nostre paisatge, el paisatge de les nostres comarques en quant a sistemes de productiu a nivell agrícola.
Moltíssim, perquè anem a veure, n'hi ha que respectar perquè, clar, el llaurador és el que explota la seva terra i el que, per tant, decidís com vol que sigui el mig en el que treballa. Però el paisatge autèntic que he tingut aquí a les Terres del Maestrat ha sigut el de terres de secà, on ametllers, vinyes, sobretot garrofers, han sigut els elements naturals que han preponderat en aquest espai. Vull dir, junt amb la barraca de pedra en sec al costat, que és el que jo sempre dic més autèntic del nostre territori.
doncs un dia podem parlar també de les barraques de pedra en sec, ja no tan sols les barraques, sinó també les construccions, els marges.
Correcte, sí, perquè té una funcionalitat molt gran i la gent no s'imagina. No és algo ornamental, sinó que fa una retenció dels sediments que hi ha en la propietat per a que quan vinguin pluges no se'n vagi el substrat, és a dir, tenen un ús, però clar, tampoc me vull estendre molt en això, però sí que és veritat que eren necessàries. El llaurador no se ficava a fer marges perquè sí, és a dir, ahir darrere hi havia una utilitat i molt pràctica. Aquella societat era molt pragmàtica, això no se mos té que oblidar. Quan veiem elements que tenen diversos segles d'antiguitat dins de l'àmbit rural, sempre, sempre, mai, ja ho dic, se fan les coses perquè sí.
No com ara, a lo millor.
Correcte, exacte, sí.
David, la setmana que ve tornem i parlem de més història de la nostra comarca. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Fins dijous.
Adéu, gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.